Les escoles a la ràdio.
Hola, benvinguts oients de Ràdio Sant Celoni. Us parla Teresa López, alumna de l'escola L'Alzinar de Campins. En aquests moments, els meus companys Jan, Teresa Fogarales, Mercè, Ainhoa, Mariona, Maria, Ariadna, Arnau, Marc, Georgina i jo mateixa estem davant d'un convidat especial, algú que ens ajudarà a tirar endavant un projecte a través de la ciència i l'art. De seguida parlarem amb ell. Ara us proposem endinsar-nos a la nostra escola i al poble de Campins.
Campins és un poble petit del Montseny, situat a 5 quilòmetres de Sant Celoni. El bosc ocupa gairebé un 80% del terme. Els arbres dominants són l'alzina i la surera, que formen boscos esquitxats amb roures i pinyes. No hi ha cap arbre monumental declarat com a tal per la Generalitat, però en Martí Boada i en Carles Puigé en saben uns quants.
En el centre del poble hi ha l'escola, petita, eixerida i oberta que, tot sovint, s'engresca en projectes que van més enllà de les parets de l'escola. Ara mateix, els alumnes de cicle superior iniciem un projecte que es diu Estimar els arbres de Campins, amb l'objectiu d'identificar i estudiar un seguit d'arbres remarcables del nostre entorn. En aquest projecte ens acompanya el biòleg Martí Boada i l'il·lustrador científic Carles Puigé, els dos veïns de Campins. Volem recórrer un circuit on hi trobarem 12 arbres remarcables, un per a cada un de nosaltres. Els observarem per tots els seus racons, els mesurarem, els dibuixarem, els abraçarem i buscarem la informació que ens calgui per a comprendre que són arbres singulars. Després, si l'Ajuntament ens pot ajudar, ens agradaria senyalitzar-los perquè tothom que passegi per aquest circuit els pugui admirar.
I ara sí, ha arribat el moment de parlar amb ell, amb Carles Puigé, que és aquí amb nosaltres. Demà iniciarem la primera sortida del nostre projecte i en Carles ens acompanyarà. Tot i que viu a Campins, no tots nosaltres el coneixíem. Ens hem interessat per ell, per saber coses de la seva vida i de la seva feina. Hem llegit la seva biografia i ara li volem fer algunes preguntes. En Carles Puigé és un dels il·lustradors naturalistes amb més prestigi del nostre país. Va néixer a la Pobla de Segur, l'any 1949, i actualment viu a Campins. Està casat i té dos fills. Dibuixant autodidacta, va començar amb el món del còmic i ha acabat dedicant la seva tècnica a la il·lustració de les ciències naturals. És membre de la Institució Catalana d'Història Natural. Ha treballat pel National Geographic, pel CosmoCaixa i per institucions com la Universitat de València. En el seu recorregut professional cal destacar-ne una important tasca com a formador. Hola, Carles, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, encantat de veure-us aquí.
Què has dibuixat que hagi estat molt important per tu?
Bé, potser de la meva carrera el que més em va agradar dibuixar i que jo hi tinc un cert apreci és el dibuix d'una formiga, que no per petita, no va ser molt important per mi. Va ser una formiga que va ser trobada dintre d'una peça d'ambre, una peça fossilitzada, era un fòssil, i va ser una espècie nova per la ciència, i que vaig tindre que dibuixar doncs, amb tres nits, sense parar de dibuixar, o sigui, vaig menjar al mateix lloc on dibuixava i tot, allò que era CosmoCaixa, i vaig fer l'holotip. L'holotip, quan es diu un holotip, l'holotip vol dir el primer dibuix que hi ha al món mundial d'aquella espècie, i en aquest cas va ser d'aquesta formiga. Aquest potser va ser el treball més important que he fet a la meva carrera.
Vale, gràcies.
Què és el que t'agrada més dibuixar?
Doncs no t'ho sabria dir, perquè m'agrada dibuixar, en general. Llavors m'agrada dibuixar tot, m'agrada dibuixar cares com la teva, m'agrada dibuixar paisatges, m'agrada dibuixar fauna, m'agrada dibuixar flora. Tot allò que se'm posa al davant i que en un moment donat em diu alguna cosa, m'explica alguna cosa, m'interessa per la seva forma, pels seus colors, per com és aquest motiu, doncs fa que d'alguna manera em tremoli la mà i comenci doncs, a demanar un llàpid i un paper per poder-ho dibuixar, no? M'agrada tot, m'agrada dibuixar qualsevol cosa que tingui molt davant perquè penso que no hi ha cosa petita ni cosa gran que no tingui el seu interès com per poder ser posada sobre d'un paper i dibuixada.
Algun cop t'has trobat un animal perillós mentre estaves dibuixant?
A part de l'home, vols dir? No, en principi l'animal més perillós que em vaig trobar va ser una vegada dibuixant, estava tombat a terra i dibuixava formigues precisament. I esclar, ja ho entenc. que molta gent quan van pel bosc no esperen trobar-se una persona tombada a terra amb un paper i un llàpids i mirant formigues i dibuixant-les. I en aquell moment doncs, hi havia dos personatges. Un gos, que se'm va tensar i em va fer molta por perquè era un gos molt alt, jo com que a més estava a terra, me'l tenia que mirar des de sota i semblava doncs, un monstre. Però a part al darrere seu venia el que em va fer molta més por, que era un caçador, amb l'escopeta. Em va sobre fumbre una bronca perquè em va dir, vostè què fa aquí terra llançat aquí al bosc? Què hi fa vostè d'aquesta manera aquí? No? Que no ho sap que li podia fumbre un tret? Perquè clar, ell es va pensar que jo era un animal, perquè amb el peu, jo sense donar-me en compte, anava tocant una branca i anava movent la branca d'un arbust. I ell va veure un arbust que es movia i va dir, ostres, senglar, 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 i anava doncs, a tirar el tret. Vam tindre la sort, ell i jo, de que no va tirar el tret, sinó que es va tensar per veure què era el que tenia al davant. I era no res més que un il·lustrador tonto que estava tombat allà a terra mirant una formiga. No?
Ets un professional del dibuix. És veritat que ensenyes a tota la gent que t'ho demana?
Bé, en principi sí. En principi tota la gent que de moment m'ha dit que ha volgut fer alguna cosa ha vingut a casa. Ara mateix tinc tres persones que estan venint a casa a aprendre a dibuixar. A veure com dibuixo, perquè clar, el tipus de dibuix que jo faig és un dibuix molt especial i que no s'ensenya normalment a cap escola, ni tan sols a les escoles d'art. La il·lustració científica en aquest país nostre doncs, està molt relegada, no s'ensenya. S'ensenya pintura artística, s'ensenya pintura de paisatge, però en canvi tu vas a la Massana, per exemple, i si vols estudiar o si vols aprendre il·lustració científica, et passarà com a la majoria de la gent jove, no tan jove com vosaltres, però de la gent jove que té que anar a buscar treball, han de marxar al carrer. Doncs hauries de fer el mateix, hauries d'anar als Estats Units, hauries d'anar a Anglaterra, que allí sí que les universitats donen classes d'il·lustrador científic i donen un títol, a més, o sigui que tu surts de la universitat amb un títol universitari d'il·lustrador científic. Això aquí encara és ciència-ficció. Llavors, bueno, hi ha gent que aprofita en el fet de que a mi no em fa res de tenir una persona a casa, tampoc tenir-ne 40, però una persona o dos a casa, que treballem junts. Mentre jo estic dibuixant, ells també estan fent coses, em pregunten i fem una mica d'aquest intercanvi entre els uns i els altres i van aprenent ells, i jo també moltes vegades aprenc, jo sempre que parlo, ara mateix estic aprenent molt de vosaltres, vull dir, ara mateix quan parles amb una altra persona, doncs t'enriqueix d'alguna manera aquest contacte amb l'altra persona, no? Jo m'ho passo molt bé també.
Què passaria si ningú apreciés els teus dibuixos?
Bé, no passaria res perquè més d'una vegada ha passat això ja, vull dir, no tothom et diu que els teus dibuixos són magnífics i això és normal, o sigui, la diversitat és molt gran i llavors hi ha gent que els agrada molt el que fas i hi ha altra gent que no. A vegades també, el que és important és que el que tu facis, ho facis amb ganes, ho facis bé, t'agradi i disfrutis fent-ho. A partir d'aquí, segur que hi haurà, si pots lograr que hi hagi un 40% de persones del món mundial que els agrada el que tens, ja és un èxit. L'altre 40% segur que no els agradarà, l'altre 60% no els agradarà. Però en principi jo penso que quan dibuixo, almenys jo personalment, quan dibuixo no ho faig perquè agradi a la gent. Ho faig perquè allò que estic fent m'agrada molt, m'ho estic passant molt bé i a més és la manera que jo tinc d'expressar-me. O sigui, jo quan vull ensenyar doncs, com és un ocell, per exemple, és la manera més bona que tinc. Hi ha persones que saben explicar com és l'ocell. I et fan un escrit de 10 pàgines explicant-hi com és una mallarenga. Jo això no ho sé fer, en canvi el que sé fer és estar-me 3, 4, 5 dies dibuixant una mallarenga i al final el dibuix que jo faig és allò que a mi em serveix per explicar com és una mallarenga, m'ho he passat ben fent-ho, he après de la mallarenga, he après com tenir els plumes, com tenir el bec dibuixant-la, he après com era aquesta mallarenga, molt més que si hagués llegit un llibre sobre mallarengues. Per tant, a mi la il·lustració em serveix per aprendre i també per realitzar-me a mi mateix. No pas perquè la gent em donin copets a l'esquena i em diguin que ho faig molt bé, que a vegades sí i a vegades no i no passa res.
Algun cop estaves dibuixant un animal i se t'ha escapat?
Algun cop no, gairebé sempre. O sigui, compte que els animals, la fauna en general, la que tenim al nostre país sobretot, està molt espantada. Fa molts anys, fa molts segles que l'estem espantant, caçant-la, perseguint-la, maltractant-la, i llavors qualsevol animal té la seva distància respecte a la persona que l'està mirant. Hi ha animals que són més, que s'atancen més a la persona, i hi ha animals que no. Per exemple, si tu veus una garsa i té atances a poc, sense córrer i sense fer massa soroll, veuràs que la garsa se't va mirant. I però arriba un moment que són aquells 3 metres, 3 metres i mig, 4 metres, que la garsa, pam, fa un saltell, fa un salt. Tu fas una mica més i ella, pap, per tornar a fer un salt. Sempre t'està guardant com si tinguessis tu una barra que la va tirant endarrere i sempre en aquests 3 metres ella la va guardant. Mai se t'atansarà més de 3 metres. Hi ha altres animals que a 10 metres, a 15 metres, a 50 metres, quan et veuen, surten disparats, que són els animals que han tingut doncs, més por a la figura humana. Per això, quan tens que veure animals, ells no saben que tu ets una persona, o sigui, ells no t'identifiquen com una persona, t'identifiquen per la teva forma. Llavors, ells veuen una forma bípeda, o sigui, amb dos cames que toquen a terra i un cap que està dalt. Quan veuen això, s'espanten. Manera de que no s'espantin. Fixeu-vos que tots els que miren animals us fiquen alguna cosa a sobre, es posen uns barrets, es posen algunes coses, o estan dintre d'una tenda de campanya, llavors et pots posar gairebé al cantó d'un niu i ells no s'espanten. I, en canvi, estàs a 2 metres d'ells. Per què? Perquè ells no veuen la figura humana. Ells, quan veuen dos ulls amb una certa alçada i dos potetes que caminen, diuen, ojo, que això d'aquí, aquest fa mal. Llavors s'escapen. Però si tu pots posar-te alguna cosa que et tregui aquest aspecte humà, l'animal doncs, no t'identifica i, per tant, no et dona tanta importància i el pots tenir molt més rato a prop. No?
Què et va motivar a dibuixar?
Bé, aquesta és una bona pregunta, perquè en el cas meu no va ser tant una motivació com una necessitat. O sigui, jo de petit era un nen molt diferent del que sóc ara, com us podeu imaginar, era un nen poqueta cosa, roset, molt maco, una cosa molt, molt espectacular. I llavors el que passa és que, en compte, el que tenia és que estava sempre malalt. O sigui, jo agafava totes les malalties que hi havia en aquella època infantils, passaven pel meu cos, les agafava jo. Tant era així que el metge de capçalera que teníem al poble de Segur, quan la meva mare em portava amb ell al metge, deia, mira, el Carlitos, perquè era el Carlitos, esclar, el Carlitos ha agafat una malaltia, no sabem què té, que s'ha posat vermell al coll i no sé què. El metge em mirava i quan m'acabava de mirar, el primer que feia era agafar el telèfon i trucar a la farmàcia i li deia, porta tantes unitats de Fermacol 24 que ara vindrà una passa, i venia una passa. O sigui, era el primer microbi que arribava de qualsevol cosa, l'agafava jo. I, per tant, no vaig poder anar a l'escola, anava molt poc a l'escola, vaig fer moltes faltes a l'escola i sempre estava a casa malalt. El meu avi, que també estava, bueno, ja era un avi molt gran, estava a casa, doncs era el que em cuidava, d'alguna manera, perquè els pares treballaven i tal, i era el meu avi que em cuidava. I ell va començar a comprar-me TVOs. En aquella època, el TVO, diguem, universal, com ara no sé quin és, però llavors en aquella època era el Capitán Trueno. I em portava el Capitán Trueno a casa. Llavors ell, amb el Capitán Trueno, m'ensenyava a llegir dibuixant. O sigui, jo dibuixava el Capitán Trueno o el Goliat, que donava un cop amb un sarraceno, i feia ai, i ell em deia, ¿qué te parece? Era castellà el meu avi. ¿Qué te parece esto? ¿Qué está diciendo ahora? Pues no sé, pero a ti si te dan un golpe, ¿qué dices? Ai. Pues mira, està dient ai, i llavors amb aquest ai no sé què, i dibuixant, doncs vaig començar a aprendre a escriure, a llegir i a dibuixar. O sigui, que encara que sembli una paradoxa, jo tinc que estar agraït al Capitán Trueno de que em va ensenyar doncs, a llegir, a dibuixar i a escriure.
Tens alguna altra passió a part de dibuixar coses de la naturalesa?
Segurament sí. Tant com dibuixar, no. Però bueno, m'agrada molt viatjar, per exemple, m'agrada molt fer fotografies, m'agrada molt parlar amb gent com vosaltres, m'agrada molt estar en contacte amb persones molt més joves que jo, perquè sempre t'ensenyen moltes coses. M'agrada, sobretot, estar a casa. M'agrada fer coses amb la meva família. M'agrada moltes altres més coses. Però, realment, on estic sempre, estic on estic. Si estic en un viatge, estic dibuixant, perquè faig dibuixos, també. O sigui, el que tothom fa, que fan fotografies, jo faig dibuixos. Si faig fotografia, quan acabo de fer la fotografia, he de fer un apunt, segur. Si estic amb la família, moltes vegades estic pensant en aquell dibuix que tinc que fer a la tarda, com l'acabaré. Per tant, la meva obsessió, diguem-ho d'alguna manera així, doncs és el dibuix.
M'han dit que vas començar fent còmics. En voldries fer ara?
Bé, en faig. Jo el còmic no l'he deixat mai. Penso que el dibuix, en general, el còmic en concret, és una pena que no s'ensenyi a les escoles, que no s'ensenyi a gent com vosaltres i gent més gran, per exemple, però com vosaltres, sobretot, perquè dibuixar còmic és una manera d'expressió igual que escriure, igual que parlar. O sigui, si tu saps dibuixar còmic, jo per exemple he anat a Alemanya sense saber alemà, com us podeu imaginar, i en canvi m'he entès perfectament amb més d'un alemà dibuixant còmic, o sigui, dibuixant allò que volia. Vull un ou ferrat, doncs jo els dibuixava un ou ferrat, aquella persona ho entenia i em donava un ou ferrat. En canvi, si hagués tingut que dir vull un ou ferrat en alemà, m'hauria mort de gana. Coses d'aquestes et serveix a saber dibuixar en general. El còmic també és una manera molt bona de fixar-te, sobretot, en com ens movem els humans. A cops, com que estem tan acostumats a veure'ns, no ens donem compte de les postures que tenim, de com movem les mans, de com la gent et mira, de com la gent parla. En canvi, quan fas còmic, com que has de dibuixar expressions de persones i personatges, et fixes molt en aquestes qüestions. Per exemple, et poden dir en un moment donat fes la cara d'una persona plorant una mica, plorant molt i espantada. Aquest és un exercici molt bo per saber si realment us doneu compte, us mireu les uns als altres i sabeu què vol dir plorar una mica, plorar molt o estar realment espantat. Són expressions molt diferents i que el còmic pot expressar d'una manera molt clara.
Per quina part del personatge comences a dibuixar?
Sempre el cap i els ulls. Fixa't que, per exemple, qualsevol dibuix que tu facis d'una persona, si no li fas els ulls, perds... O sigui, els ulls és el que et demostra més com és una persona. Com et mira una persona, quina mirada té. Si mira el moment que t'està parlant amb tu, mira cap a un altre costat o no. Si tanca molt els ulls, si quan parla fa així... Totes aquestes qüestions són els ulls els que més expressius. Després hi ha els mans. Però sobretot les ulls, quan fas una caricatura, quan fas un dibuix d'un personatge, la mirada, quan li fas els ulls, és molt important. Fixeu-vos, per exemple, segur que vosaltres ja esteu més al dia que jo, el manga, els dibuixos aquests japonesos, fixeu-vos que els ulls es fan molt grossos. És el més expressiu de la cara d'aquell personatge. Per què? Perquè amb els ulls ja t'estan dient si plores, si riu, si està adormit, si mira cap a un cantó, si té maldat, si és una persona molt bona. És diferent l'ull d'una persona molt bona amb una persona maligna, amb una persona més dolenta, que veus que l'ull se li fa més allargassat, no és tan rodonet, no és tan maco l'ull, i per tant la mirada és la primera que has de fer. Si soluciones d'una persona la seva mirada, tens moltes possibilitats de que després un retrat o una caricatura et quedi bé.
L'Abel ens va comentar que havies anat a la presó a ensenyar a dibuixar. Vas sentir por?
Menys mal que ho has dit així, perquè quan has dit vas anar a la presó i vaig dir, em sembla que no, que la presó no hi he estat mai per motius propis, no? Però bé, sí, va, estic treballant amb la Universitat de València i la Universitat de València té un conveni amb la presó de Picassent, a València, i bueno, fan coses conjuntes. I llavors un any vam dir, per què no vas a fer un curs de dibuix? I bueno, m'ho van proposar i vam dir que sí, vam anar. Realment és una experiència, penso, entrar en una presó, diguem voluntàriament, que hauria de fer gairebé tothom. És un lloc amb el qual s'aparta la gent de la vida normal, és una mica com una clínica, però d'una altra manera. Els que estan en una clínica estan per curar-se, els de la presó també, però els de la clínica saben que allí els estan fent coses bones i que sortiran més o menys en un temps molt prudencial. La presó és una altra cosa. Però també té aquest component de que t'aïllen, et treuen a fora de la teva vida quotidiana, no? I la gent que estan allà dintre agraeixen molt que vinguin gent de fora a explicar-los què passa al món exterior, perquè ells no estan en contacte amb el món exterior, només el veuen per la televisió, i ja sabem tots que la televisió explica allò que vol. Llavors, nosaltres, quan vam anar a fer el curs aquest, va ser molt interessant. Bon, on vaig tenir? El que vaig tenir és una gran tristor. Vaig tenir una sensació d'angoixa, sobretot quan vam marxar, més que quan vam entrar. Quan vam entrar, bueno, et fan deixar totes les coses que portes, el mòbil, el no sé què, tot ho tens que deixar estar, i el contacte amb ells a dintre, amb totes les persones que estaven allà, va ser brutal, va ser molt maco. Tenien moltes ganes d'aprendre. Eren persones que no havien dibuixat mai, per exemple, però en canvi, quan s'hi van posar, van fer uns dibuixos, que els tinc penjats al Facebook i també al meu blog, van fer uns dibuixos brutals, van fer uns dibuixos molt macos, molt ben fets, perquè s'hi van posar molt en sèrio. Aquesta angoixa que ens va agafar tant a la Carme i a mi, perquè la Carme també va venir, ens va agafar quan vam sortir de la presó. El fet físic, no sé si heu vist alguna pel·lícula d'aquestes que es veu algú que surt de la presó, no? Però aquest sentir tancar portes al darrere teu, clang, clang, que es van tancant les portes i tu vas sortint i veus que ells es queden a dintre i se't queden mirant amb aquesta mirada que et dic que has d'agafar de pena, de tristor, aquesta mirada que tenien ells ficada als ulls de que deien, ostres, tu marxes i jo em quedo aquí dintre, això potser és el que més em va impressionar d'anar a la presó. Ja hem anat dues vegades i espero que hi tornem més perquè van quedar molt contents i fins i tot hi va gent que, bueno, clar, com que ja hi ha gent que estaven a 14, 15, 20 anys de presó, doncs van repetir els dos cursos i quan van marxar van dir, bueno, volveran otra vez, no? I volverem a fer altre curso. Vull dir que, bueno, tenien moltes ganes i va ser molt maca l'experiència.
I de petit ja dibuixaves també, eh?
Sí, ja t'ho dic, jo gairebé des de que recordo que tinc una mica d'ús de raó, doncs em recordo amb un llàpids a la mà, dibuixant còmic, dibuixant animals, dibuixant el Capitán Trueno, dibuixant el Flash Gordon, dibuixant el Jabato, dibuixant sobretot còmic, perquè era el que tenia més a l'abast en aquell moment. Llavors vaig dibuixar durant molt temps, durant quasi bé fins als 30 i tants anys vaig estar dibuixant còmics sobretot i figura humana i coses d'aquestes.
I quants anys fa que vius a Campins?
Doncs mira, vaig arribar a Campins amb el mil·lenni. L'any 2000 vaig arribar a Campins i estem al 2014, doncs fa 13-14 anys que estic a Campins.
Quina era la teva feina quan treballaves a Fexo?
Bé, a Fexa vaig fer una mica de tot. Vaig estar sobretot en un lloc de comercial i el que feia doncs, era vendre electricitat, que és una cosa molt esotèrica. O sigui, la gent venen pomes, venen patates, venen peres, que la gent saben tocar i els dius, mira, això és una pera, i la proven, diu, que bona. Però clar, tu quan vas amb una persona i dius, mira, vinc a vendre quilowatts i et vinc a vendre potència. I diu, no, si jo de potència ja en tinc, ja estic bé, no... Clar, no saben el que els estàs venent, no? Era una mica complicat poder explicar a la gent què és el que tu els estaves oferint en aquell moment. Però bueno, anava fent com podia. I sobretot és això, vaig estar treballant amb ajuntaments, vaig estar treballant amb constructors i vaig estar fent coses de comercial, sobretot.
Amb quants anys vas començar la teva carrera com il·lustrador naturalista?
Doncs mira, la meva memòria, jo tinc una neurona molt, molt famuda i no me'n recordo massa si l'edat que tenia, però sé que devia tindre sobre els 30 i algo, 32, 33 anys vaig començar a dibuixar natura.
Com aconsegueixes dibuixar aquests dibuixos tan detallistes de la natura?
També és una bona pregunta aquesta, perquè normalment el que es pregunta la gent quan veuen els dibuixos diuen, bueno, és que vosaltres els que il·lustreu, els que feu aquests dibuixos tan macos, teniu un déu ficat a sobre que us ha tocat així amb l'ala i llavors vosaltres sou especials, sou unes persones que teniu un do que l'altra gent no tenen. I això suposo que s'ho va inventar algun pintor dolent, algun il·lustrador dolent que volia donar-se importància i fer veure que només allò que feia ell ho sabia fer ell. En realitat, saber dibuixar, saber pintar, saber treballar l'aquarel·la no és res més que saber escriure, saber fer una cadira, saber fer una taula. Vol dir, vol ofici, per un costat, vol temps, vol dedicació i sobretot el que vol és això, és que el que estiguis fent t'agradi, sigui el que sigui. Si tu t'han fet una cadira i resulta que tu els cadires te la repampimplen, doncs no et sortirà bé aquella cadira, per molt que t'hi posis. Si a tu t'agrada el que estàs fent, si realment tu ara estàs pensant, ostres, jo quan sigui gran el que vull ser és il·lustrador, més igual, de natura o de llibres o tal, vull ser il·lustrador i t'hi dediques, segurament que seràs un molt bon il·lustrador. Per tant, no hi ha una qüestió de dir és que jo serveixo o no serveixo. Jo he guanyat moltes apostes i ara que estem a la ràdio també aprofito per si algú s'hi vol enganxar. Jo he guanyat moltes apostes amb gent que diuen és que jo no serveixo per dibuixar, jo sóc negat per dibuixar. Jo, quan agafo un llapis i faig un dibuix, queda una cosa horrorosa. Jo sempre els dic el mateix, els hi faig fer, els hi dono un paper en blanc i els hi dic posa una lletra. I me la fan, em fan una A, em fan una B, em fan una C. Si pots fer això, això ja és un dibuix. O sigui, el saber escriure, el fer lletres, la lletra ja és un dibuix, no és res més que un dibuix. Per tant, si fas això, sofisticant-ho una mica més, pots arribar a fer un dibuix. Que no. Bueno, doncs va un dinar. Venen a casa, estem un cap de setmana, treballant a casa amb el d'això, i quan surten, jo he guanyat un dinar i ells marxen amb un dibuix preciós de casa. Bé.
Abans, has comentat que vas dibuixar una nova espècie de formiga. És molt difícil dibuixar uns bitxos tan petits dins una gota de resina?
Bé, fàcil no és, sobretot quan et passa com a mi em va passar en aquell moment. Jo quan vaig dibuixar la formiga, per mi les formigues eren una taqueta negra que anava pel bosc i que a vegades fins i tot sense anar-te en compte la trepitjaves. No tenia idea, per exemple, de que les formigues tenen pèls, no sé si vosaltres ja esteu al cas. Però clar, a mi quan els experts em van dir, també parlaven en castellà perquè eren tots dos estrangers, vaig estar treballant amb els dos experts més bons que hi ha al món sobre formigues. O sigui, ells es guanyen la vida, imagineu-vos-ho, només treballant amb formigues i la seva vida és la formiga i bueno, saben de formigues el que no sap ningú més al món i clar, amb un microscopi electrònic que és un monstre gran que es veus una formiga, li veus la nineta de l'ull, em deien ¿le ves el pelo que tiene encima de la nariz? Primer, jo ja no sabia on tenia la nariz la formiga perquè clar, on té el nas la formiga i després el pelo de la nariz no me l'imaginava, no sabia, i clar, llavors vaig començar a saber que les formigues tenen pèls, que el nas no el tenen al cap, que tenen uns ulls molt grossos que a més estan dividits en no sé quantes parts. Tot això ho vaig descobrir fent aquesta formiga. Van ser 3 dies molt intensos de dibuix, treballant d'una manera molt, diguem, molt fora de lo corrent, perquè treballava amb el microscopi, i fent un dibuix que vaig tindre que fer la formiga amb 10 o 12 parts, que després vaig tindre que ajuntar per fer l'holotip, per fer el dibuix, diguem, definitiu. No va ser fàcil, però va ser molt divertit, molt excitant, i a més el contacte amb aquestes persones, aquesta és una altra cosa que et dona el poder treballar amb aquesta especialitat que jo faig. Tractes amb persones que t'ensenyen moltíssim. O sigui, tu no tens ni idea del que és una formiga, i llavors aquestes persones saben que tu no saps el que és una formiga i t'ho expliquen. I t'ho expliquen d'una manera tan senzilla, tan planera, que quan surts d'aquest treball has après més que si t'haguessis llegit 4 enciclopèdies, perquè clar, has treballat coses que les enciclopèdies normalment no hi són.
Quines eines de treball fas servir més? Llapis, pinzell...
Bé, els faig servir tots aquests que dius. O sigui, el que faig servir molt poc és l'ordinador. L'ordinador és una eina que faig servir només per, com a pas previ per poder fer els dibuixos. A vegades doncs, imprimint fotografies que he fet d'ocells o de plantes, a vegades buscant informació. Però el que faig servir més per dibuixar, el que faig servir sempre per dibuixar, és el llapis primer, l'aquarela, o sigui, el pinzell després, la tinta xinesa també, i paper per aquarela, paper per tinta xina, vull dir, faig servir el material, diguem, clàssic i antic de treballar dels il·lustradors. Per una raó molt, molt concreta, i sobretot perquè penso que aquest material d'aquí 40, 50, 60, 100, 200 anys encara es podrà veure. Aquesta és una altra satisfacció dels que fem aquest treball. O sigui, saps que deixes alguna petjada bona, més bona, regular o dolenta, però deixes una petjada que d'aquí uns anys saps que hi haurà algun boig que farà alguna història de la il·lustració, no sé què, i trobarà un dibuix Puig amb un calaix i sortirà i dirà, ah, mira, aquest senyor que va viure el 2014 i el 2015 doncs feia aquests dibuixos, no? I potser estem parlant de l'any 3020. Això és una satisfacció personal per tu, i també veure que, per exemple, la gent que està treballant amb ordinador, i ara no em faré gens popular dient això, però la gent que està treballant amb ordinador haurien de pensar els seus originals d'aquí 30 o 40 anys, qui els podrà veure. Fixeu-vos que, per exemple, ara ja tenim dificultat per poder llegir documents i dibuixos o imatges que es van fer fa 20, 30 anys, 15 anys amb ordinadors, perquè han canviat els ordinadors, han canviat els sistemes. Vol dir que passarà d'aquí 100 anys, d'aquí 200 anys? Es podrà llegir el que s'està fent ara amb el Painter o amb el Photoshop? No se sap, no hi ha la seguretat. En canvi, si no es crema, si no hi ha una catàstrofe doncs, de que s'ensorren els meus dibuixos de paper doncs, amb un terratrèmol, hi ha moltes més possibilitats de que els meus dibuixos es puguin veure doncs, amb molt més temps. No? I per això faig servir aquestes eines.
Quina diferència hi ha entre, per exemple, paper d'aquarela i paper de carbonet?
Bé, la diferència en principi seria la textura. La textura i la manera en què està fet el paper. Per exemple, quan, per dibuixar bé, val la pena de tindre un bon material. No és massa cert allò que diuen, amb qualsevol paper i amb qualsevol manera es pot dibuixar. Sí, tu pots dibuixar amb un llàpid d'aquestos que donen a l'IKEA, amb un paper d'aquestos doncs, que pots trobar pel carrer o amb la Vanguardia. Pots dibuixar-hi, clar que sí. Però no podràs lograr els resultats que logri una persona que tingui un llàpid adequat pel dibuix que vol fer i el paper adequat pel llàpid que fa servir. Per tant, hi ha un paper i una eina per cada tipus de dibuix que vols fer. Si vols treballar amb aquarela, necessites un paper bo d'aquarela. I llavors dintre del paper d'aquarela doncs, hi ha tota una gamma. Hi ha una gamma de paper, per exemple, d'aquarela que té un gramatge, vol dir que té un gra o un gramatge, un gra molt fort, per exemple, vol dir que és molt rugós, llavors el teu dibuix quedarà més aviat artístic, però quan tens que treballar amb molt detall necessites un paper d'aquarela que sigui molt fi, que sigui satinat, que se'n diu, i que tingui un cert pes, que tingui un cert gruix, un cert gramatge, perquè si no quan hi poses aigua es doblega, es fa malbé. Per tant, bé, l'aquarela necessita un paper gruixut, amb un gramatge fi, pel tipus de dibuix que jo faig, i el carbonet necessitaria un paper no tan, no, que no raspés tant, que no fos tan raspós, no fos tan, no sé com quina paraula usar ara, però bueno, que no rasqués tant com el paper d'aquarela, perquè si no embrutaria molt. El carbonet es deixa anar molt ràpid i llavors si tu tinguessis un paper que raspe molt, l'embrutaries. Per tant, cada eina i cada paper necessita la seva eina i cada eina necessita el seu paper.
D'acord. Ara imaginem que m'has d'ensenyar a dibuixar, d'acord? Què em faries dibuixar? Em recomanaries alguna planta o algun arbre?
Bé, en principi no. En principi el que voldria és que tu em fessis un dibuix, senzillament. Que tu fessis el dibuix que et sortigués en aquell moment. O sigui, què m'interessa a mi saber d'una persona que no conec i que no sé com dibuixa, saber quin nivell té de dibuix. A partir del nivell que té de dibuix, mirarem a veure quin dibuix ha de començar a fer i per tant per arribar a assolir allò que volem arribar a assolir. No et puc demanar, per exemple, ara tu que em pintis una cadernera perquè a lo millor tu ni saps el que és una cadernera, ni l'has dibuixat mai, ni tens aptituds per poder-te ficar de patac a dibuixar una cadernera. En canvi, jo et dic, dibuixa'm un ocell. Llavors tu el que faràs és, del teu calaix d'ocell que tens al cap, l'obriràs, sortirà un ocell i em dibuixaràs aquell ocell que tu tens amb aquell calaix. Jo llavors, a partir d'aquell ocell, veuré si tu l'ocell que tens amb aquell calaix és un ocell, o és un ocell inventat. I a partir de que aquest ocell sigui més o menys inventat, treballarem més a la teva manera de poder veure després els ocells.
Què et sembla més difícil de dibuixar?
Bueno, no sé què contestar-te amb això, però contestarem el que dic als cursos. A nivell de fauna, el més complicat que hi ha de dibuixar, complicats ho són tots, complicats i senzills ho són tots. Complicat ho és quan no ho has dibuixat mai o quan no saps dibuixar, més senzill ho és quan saps dibuixar o quan ja has dibuixat l'espècie que vols dibuixar. Però si has de buscar dificultat, temps, per exemple, atenció que ja has de ficar-hi, jo diria que el més complicat de dibuixar de la natura serien els insectes. Els insectes i els rèptils i els peixos. Per què aquestes tres espècies? Perquè tots ells estan molt fragmentats. O sigui, un mamífer, per exemple, és un tarter de pèl, diguem, amb una certa forma, però és molt homogeni. En canvi, un insecte té les articulacions, les potes que es posen cap a dintre, que si té una antena, que si els antenes estan retalladetes en una sèrie de parts, que si els ulls els té d'una manera, que si té unes mandíbules, que si no sé què. Els peixos, quan t'hi fiques a fer la pell d'un peix, te'n dones compte que està plena d'escates, per tant has de fer totes les escates. Clar, el dibuix científic és diferent del dibuix normal, perquè el dibuix, diguem, artístic, el que per fer un peix faria una pinzellada i unes quantes escates i ja dona la idea. El dibuix científic, si un peix té 200 escates des de el cap fins a la cua, ha de fer 200 escates, no en pot fer 50, perquè potser si en fa 50 resulta que no ha dibuixat el gat de mar, sinó que ha dibuixat un altre peix, que no té tantes escates o en té més. Per tant, aquests són els elements potser que costa més de dibuixar.
Hem llegit a la teva biografia que saber pintar i dibuixar et va ajudar a fer la mili més a prop de casa teva. Et va agradar dibuixar pel comandant quan feies la mili?
Aquesta és una pregunta divertida perquè... I m'enric perquè realment va ser una experiència molt, molt fora de bola. Fixeu-vos que quan jo vaig arribar a la mili... Clar, és que ara parlar de l'Emili em dono compte que sóc un carca impressionant, vull dir que ja tinc una medanys de por. Quan vaig arribar a l'Emili, el primer que et pregunten, per fer-te servir, diguem, no per ajudar-te, sinó per ells, a fer-te servir, a veure, ¿quién sabe hacer, quién es pintor? Un pas al frente el que és pintor? Venga, un pas al frente els pintors. I els donaven una brotxa grossa i a pintar els barracons, a pintar, ¿quién es...? Barrendero, pues pam, sortia algú i venga a escombrar i bueno, molt bé, doncs quan van dir lo de pintor jo vaig fer el pas al frente i bueno, el sargento que ens anava preguntant a tots, diu, bueno, xaval, diu, tu eres pintor, però pintor o què eres tu? Dic, no, dic, jo pues, pinto animales i pinto persones i hago dibujos de còmic, però tu sabes pintar, perquè era molt castellà, diu, tu sabes pintar bien, dic, home, dic, jo, mira, dic, pinto bé. Vete aquí al barracón i ponte a pintar. I dic, bueno, però necessito eines, perquè amb què vols que pinti? Només vols donar l'escopeta i prou. Què necessites? Dic, pues mireu, llàpids i paper i tal. Em van anar a buscar, perquè jo vaig fer l'Emili aquí dalt a Sant Climent de Sacebes, van a Roses a comprar amb el material que li vaig dir i em van tancar en un barracó. Això ja va ser el primer dia que vaig arribar al campament. Per cert, el Martí Boada estava dos barracons més amunt que estava jo. Bueno, doncs, vaig començar a dibuixar. Què em van fer el primer dibuix? Perquè vaig preguntar al sergent, diu, bueno, què quiere que le pinte? Diu, pues píntame un nido de ametralladores. Tu imagina't amb un xaval de poble que no havia sortit mai del seu poble, me'l fiquen a l'Emili, que estava molt espantat, però molt més, infinitament més que quan vaig anar a la presó, però infinitament més, i em diuen de pintar un niu de ametralladores. Bueno, què vaig fer? Vaig agafar, no sé si l'heu conegut vosaltres, suposo que no, uns TVOs que vi que eren hazanyes bèl·liques, i vaig anar buscant portades, fins que una de les portades era un niu de metralladores, uns alemans que estaven amb una metralladora allí ficada dintre el niu, i vaig començar a pintar, i li vaig pintar. Quan vaig acabar, li ensenyo, marxa, ho ensenya el comandant, ho ensenya el tinent, i ja em ve amb un encàrrec del tinent, del comandant i d'ell també. I el seu va ser molt bo perquè em va dir, diu, oye, xaval, tu sabies pintar una Santa Cena? Dic, home, si em dones les eines i qui vol deixar, dic, pues ho provaré. Però una Santa Cena, com esas que se ponen en los comedores? Dic, sí, home, sí, com esas que se ponen en los comedores. I, total, que li vaig pintar la Santa Cena. I vaig estar, doncs, potser un mes i pico o por ahí pintant, perquè llavors pintava l'oli. Quan li vaig fer això, ja em van portar les eines de l'oli i tot això. Jo estava al barracó, amb una ràdio. Vosaltres imagineu, tots els meus companys fent la instrucció al 7 del matí, jo aixecant-me els 9, anant al barracó, una ràdio que tenia, i pintant. Els altres passant freds i tramuntana, anant fent la instrucció, i jo pintant. Doncs hi vaig fer la Santa Cena aquesta, quan hi vaig acabar, el crido, vell al barracó, se la queda mirant i jo estava espantat, perquè, clar, aquesta gent, si no els agrada, dic, igual et fusell aquest tio, si no li agrada ara el dibuix que ell has fet. Queda mirant, i dice, xichabà, el que lo ha hecho también, dice que ha hecho hasta el del Parné. I jo dic, hosti, el del Parné, qui és el del Parné? Clar, el Judes, que portava la bossa amb els cèntims, però ell era el del Parné. I, bueno, tot el que se la van portar, i suposo que la deu tindre a casa seva, doncs a l'Andalusia on viu, doncs deu tindre la meva Santa Cena muntada allà a casa seva. No?
Molt bé. Quan estaves amb els teus oncles, la tia Laura i l'abuelo Juan, t'ho passaves bé?
Sí, era una època realment, ja et dic, en part de que tenia l'enfermetat, però jo no vivia l'enfermetat com es pot entendre que es viu una enfermetat, doncs, de malaltia, de passar-t'ho malament, de tindre mal. No, realment jo vivia molt, molt acurrucat a casa amb la meva tia Laura i l'abuelo Juan, que és el que em va ensenyar, doncs, el capità Antoni i tot això, i va ser una època feliç, jo penso que sí, que va ser una època amb la qual tinc records molt bons d'ells dos, tant de l'abuelo Juan com la tia Laura. Jo vivia, els meus pares vivien al pis de dalt i ells vivien, diguem, a sota d'on vivia jo. Cada vegada que jo pujava l'escala, primer parava a casa de la tia Laura i deia, què has fet per dinar? Llavors ella em deia, pues mira, he fet sopa amb mandonguilles. Pujava dalt, amb mare, què has fet per dinar? He fet verdura. Vale, vaig a dinar a baix a casa de tia Laura. I m'anava a menjar la sopa amb mandonguilles a casa de tia Laura, no? I amb l'abuelo Juan, doncs, va ser el primer que em va portar a camp. És la primera persona que em va portar, doncs, a passejar a camp, perquè ell era caçador, era dels caçadors d'abans, no dels que ara ho maten tot, sinó que ell només matava un conill i quan tenia un conill ja se'n tornava cap a casa, i moltes vegades no matava res, perquè o quan se li posava un conill al davant tenia els perdigons de la perdiu, o quan se li posava la perdiu tenia els del conill, llavors no podia disparar. No? Però bueno, sí que em va portar i em va portar a conèixer plantes, i a conèixer, doncs, això, el conill, la perdiu, els animals que anàvem trobant pel bosc.
Vas anar alguna vegada a les Califòrnies?
No he pogut saber, i llanço des d'aquí aquesta pregunta, no he pogut saber mai què vol dir Califòrnies. O sigui, d'on surt aquest nom de Califòrnies amb un context com és el Pirineu, com són les monges? Jo vaig anar als monges, vaig ser dels nens, jo us dic que era molt maco i era molt una personeta molt... molt, molt cregudeta, sempre deia que sí, i els monges estaven encantats amb mi. I les monges tenien les Califòrnies, que ja es dic, no he sabut mai què vol dir. Les Califòrnies era on elles guardaven, llavors, clar, la calefacció era molt diferent d'ara, eren estufes d'aquestes de serrín, i era on elles guardaven el serrín. Era una cosa negra, bueno, era era la part de sota de l'escola i era un refugi que havien fet servir per la guerra contra els bombardeigs, que tenia una sortida que sortia més enllà del carrer on tenien la casa, quasi uns 500 o 700 metres més, et podies escapar i sortir per un altre lloc i sorties a un altre carrer. Doncs a Califòrnia era això, una cosa negra, funesta, vull dir, estava tot tancat, no hi havia cap finestra, i allí t'hi posaven quan fes alguna maldat o creien que havies fet alguna maldat. I, bueno, la veritat és que a vegades fèiem maldats perquè ens fiquessin als Califòrnies, perquè era superdivertidíssim. Et deixaven allà baix, no feies classe, et podies ficar per sobre del serrín, et sorties de serrín de dalt a baix, bueno, tu passaves bomba allà dintre, i normalment sempre t'ajuntaves dos o tres, que eren les més avançats, diguem-ho així, de la classe, no? I, bueno, feien unes festes a baix de mil dimonis. Alguna vegada m'hi havia ajuntat, sí, a fer la festa aquesta, sí, sí.
Era un lloc de càstig, però us ho passàveu bé.
Sí, 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 però ens ho passàveu molt bé, sí, sí, ho aprofitàvem, sí.
Per què no vas acabar els teus estudis d'enginyer?
Bé, no els vaig acabar perquè a casa meva es van espantar. En aquella època anar a Barcelona era com si anessis a les Bahamas. Tindre un fill a Barcelona no era pas el mateix que és ara. I més, gent de poble, com eren els meus pares, de Poble de Segur, que és un poblet molt petit, no arribava llavors als 3.000 habitants, i em van portar, jo estava a casa d'uns oncles. Van ser els anys que hi va haver tota la moguda dels caputxins, la caputxina de Barcelona, les universitats van tancar, les grisos, que se'n deien així a la policia, que ens donava garrotades pels carrers, doncs estaven molt revolucionats, ens anaven sempre al darrere, les universitats estaven plenes de gent revolucionària, gent que volien canvis, i jo com a universitari en aquell moment doncs, també estava amb aquesta moguda. Vulguis que no, quan estàs en un lloc d'aquestos, encara que tu no siguis del millor doncs, dels més avançats, però et trobes a dintre del cacau, i cada matí quan anàvem a la universitat doncs havies de saltar doncs, a lo millor la tanca per ficar-te dintre perquè els grisos estaven a fora repartint llenya. Era una època molt conflictiva. A casa es van espantar perquè van veure les notícies i tal, a més, en aquella època tu tampoc mesures massa el que expliques, o sigui, quan ets jove, vosaltres ja ho veureu quan sigui una mica més grans, veieu que voleu dir el que sentiu sense saber el que té al davant, quina reacció tindrà. Per exemple, tu pots dir, no, és que jo vull anar demà amb una manifestació que fan a la plaça Catalunya que ja ens han dit que ens garrotejaran. I això li dius al teu pare, i teu pare diu, no, serà que no. Doncs bé, a mi va passar una mica això, no? Vaig començar a explicar coses del que passaven a Barcelona, a casa es van espantar, i el que van fer és que em van treure de la carrera. A mi em faltava només una assignatura per acabar la carrera, que no la vaig poder acabar de fer, i a partir d'aquí, doncs, després, com que ja em vaig fer gran, em van ficar a treballar, vaig anar a treballar amb una constructora, i a partir d'aquí, doncs, quan després vaig tornar a agafar una altra vegada els estudis, em va passar que, com que en aquest país nostre, doncs, i això ja ho sabeu vosaltres, i més encara els vostres educadors, els plans d'estudis duren doncs, una hora i mitja, dues hores i mitja, cada curs teniu canvis de no sé què, de cap aquí i cap allà, doncs en aquella època també això ja estava de moda, havien canviat tots els sistemes educatius que jo havia estudiat i tenia que tornar a començar la carrera des del número 1 i ja no vaig poder fer-ho perquè ja estava casat, bueno, tota una història, per això ho vaig deixar.
Sabem que vas fer una feina desconnectant i connectant explosius dins una mina. Quina va ser la vegada que vas passar més por?
Bé, cada nit passava por, perquè jo feia el turno de nit i va ser això, quan em van treure de Barcelona, a mi em van posar a treballar, en aquella època doncs, o estudiaves o treballaves. No era allò de que m'estic a casa els papes a veure què em donen i escoltant o jugant amb la Nintendo. No? I em van ficar a treballar en un lloc molt dur, eren uns treballs que s'estaven fent al Pirineu, que van ser uns treballs pioners en aquella època perquè s'estava foradant, s'ha foradat tota la muntanya, hi ha molt poca gent que això ho saben, no se li ha donat gens de publicitat amb aquest tipus de treball, però en aquella època van ser els treballs més importants que s'estaven fent a Europa a nivell de centrals reversibles. Centrals reversibles el que vol dir és que són centrals elèctriques, o sigui, per fer electricitat, però que l'aigua que s'agafa dels llacs que s'agafaven de dalt de la muntanya i servien per fer els turbines i fer corrent, a la nit, aquelles turbines es convertien en bombes, xuclaven l'aigua i la tornaven a dalt una altra vegada perquè l'endemà pogués tornar a baixar, o sigui, era un circuit tancat. Això a Europa no s'havia treballat tan fort com es va treballar allà. Però eren uns treballs molt durs i molt forts perquè conteu de que a mi em van ficar miners. Jo els mans ara els tinc també bastant, diguem, bastant poc treballades, però és que llavors era un estudiant, jo havia sortit de la universitat i em van ficar allà. Quan vaig arribar allà em van preguntar, igual que a l'Emili, tu què saps fer? Jo vaig dir, pues mira, jo he estudiat electricitat. Diu, pues electricista. Em van ficar una mena de correa que anaven diferents eines i a treure i a ficar cables elèctrics doncs, a dintre de la mina. És una experiència molt dura perquè quan tu et trobes a 300 metres o 500 metres dintre de terra, saps que tens que anar a connectar, per exemple, 20 quilos de dinamita, de cartutxos de dinamita, que han posat unes persones que han marxat, et deixen sol allà dintre, sense llum. Jo portava un casc amb el carburo, amb la llum de carburo a dalt, i estava sola davant d'aquells 20 quilos de dinamita que tenia que anar connectant uns cables amb uns altres perquè després pogués rebentar allò. El perill era que si m'equivocava amb els cables em podia rebentar els nassos. O sigui, no havia passat mai, una vegada va passar. Clar, lògicament a mi no, perquè si no estaria parlant amb vosaltres, però sí que va passar una vegada que li va rebentar amb un instal·lador, li va rebentar la pega, que se'n deia la pega, i va rebentar els nassos. I això era el perill que tenies. Llavors, després tenies que tirar endarrere, tenies que rebentar i tenies que tornar una altra vegada a veure si ho havies fet bé o ho havies fet malament. Vaig passar molta por, moltíssima por. La veritat és que fins i tot tanta por que al final aquesta por va fer que deixés aquest treball.
Com és que t'has dedicat a dibuixar la natura?
Això també ha sigut una casualitat. Conteu que la majoria de les coses que us passaran o que us passen a la vida, moltes són fruits de la casualitat. O sigui, no us buscareu, us cauran, us vindran. Vull dir, estareu en un lloc, en un moment, amb una persona que us portarà cap a un camí. Que si no haguéssiu estat allà en aquell moment amb aquella persona, doncs aniríeu cap a una altra banda. A mi em va passar això. O sigui, jo vaig vindre aquí a Sant Celoni i vam muntar el que se'n deia el Centre d'Estudis i Documentació del Baix Montseny. L'estava muntant amb el Santi Santa Maria, el de Can Faves, amb el Martí Boada, amb el Nuet, amb una sèrie de gent que bueno, ens vam reunir per fer aquest centre. Van vindre a casa, les reunions es feien a casa, al menjador de casa, i jo a casa tenia dos quadres de papallones que havia fet inventades, no, ni existien aquelles papallones. Però bueno, eren dos dibuixos de papallones. I el Martí Boada, quan es va veure, va dir, això ho has fet tu? Dic, pues mira, sí, això ho he fet jo. Diu, t'agradaria treballar amb mi? Va fer un treball que estic fent... Ella estava a Can Lleonard, al Montseny, i estic fent, diu, uns pòsters del Montseny, si volguessis, bueno, si t'agradés de fer-ho, podríem treballar. Dic, pues bueno, vaig començar llavors a fer-li els dibuixos per a aquests pòsters, que són les 7 pòsters que han durat fins fa 4 o 5 o 6 anys que estaven encara, se'ls estava venent la Diputació allà dalt, i a partir d'aquí, el Boca Orella, Martí Boada, Teresa Franquesa, Ramon Folch, he anat corrent d'un científic a un altre, que he anat veient els meus dibuixos i he anat treballant fins avui, que de moment no he parat.
Com et sents quan dibuixes les coses que t'agraden?
Molt bé. Em sento fantàsticament bé. Sí, la veritat és que quan ho puc fer, que és la majoria de les vegades, però bueno, també hi ha vegades que no ho pots fer-ho perquè tens altres coses pel mig que et van col·lapsant. Conteu que el fet de dibuixar, qualsevol fet intel·lectual, necessita que el vostre cervell estigui molt tranquil. O sigui, no es pot fer una activitat intel·lectual si esteu neguitosos, si esteu pensant en una altra cosa, si no esteu concentrats en allò que voleu fer. Per tant, quan jo puc dedicar-me a fer un dibuix que estic només centrat en allò, m'ho estic passant molt bé, tan bé que podria estar, i a vegades hi he estat, sort tinc de la Carme, que és la que està de peus a terra, la que em fa baixar del núvol, sense menjar. Vull dir, pots aixecar-te els 9 del matí, ficar-te a dibuixar, i podrien ser les 6 de la tarda, les 9 de la nit que estaria dibuixant i jo me n'enteraria del que està passant pel meu costat. És una manera d'abducció, eh? El dibuix t'agafa, t'enganxa i et fa perdre tot el que passa pel teu costat. Llavors, bueno, a casa ja ho saben, a mi no em poden dir coses importants quan estic dibuixant perquè no me n'entero, perquè clar, després diuen, però com és que no estàs pendent de que tenim que anar a la reunió aquella? Ah, no, però quan m'ho has dit, sí, que quan he baixat ja l'han fumut. No, quan estic dibuixant estic totalment pel dibuix i m'ho estic passant pipa. Sí.
Algun cop has dibuixat un paisatge de nit?
Un paisatge de nit, sí. Va ser un paisatge de l'Empordà, dels aiguamolls de l'Empordà. Llavors fèiem uns cursos als aiguamolls de l'Empordà, al Parc Natural dels aiguamolls de l'Empordà, i a la nit anava, bueno, tenia dos o tres alumnes que eren uns lletraferits dels ocells, els agradaven molt els ocells, i em feien aixecar al 5 del matí per anar a veure ocells. I bueno, alguns dies era bastant fosc quan estàvem mirant i mentre esperàvem que vinguessin els ocells a veure alguna cosa, doncs pintava paisatges, i sí, tinc un paisatge dels aiguamolls de l'Empordà de nit, sí.
Quan veus les espècies d'ocells en directe, com ho fas per pintar-les?
Patint molt i amb molta paciència. Compte que els animals en directe, o sigui, has de tindre molta pràctica, jo no la tinc, la veritat és que ara m'he comprat un llibre de Juan Varela, que és un dels persones que va començar a fer cursos amb mi als aiguamolls de l'Empordà, és un altre il·lustrador que està a Madrid, i ell sí que sap dibuixar molt bé la natura en viu perquè ho ha fet sempre, o sigui, necessita una pràctica molt forta poder dibuixar animals, ja no només ocells, sinó animals en viu, perquè es mouen, per poc que es moguin, es mouen molt. I llavors quan tu estàs dibuixant has de tindre molta rapidesa i has de tindre molta retenció. Tu compte que quan tu mires una cosa, si tu ara mires a l'Abel, si la mires un rato, la seva imatge, quan deixis de mirar-la, el teu cervell dura només 10 segons. Amb 10 segons l'has de dibuixar. Per tant, tu te l'estàs mirant amb ella un minut o un minut i mig, i llavors ella marxa i dius, ostres, ara tens el cervell, la seva imatge, durant 10 segons, més no. Per tant, ara imagina't un ocell que passa volant a 40-50 km per hora. Aleshores, què ha passat? I dius, ara com ho dibuixo, això? Has d'estar molt acostumat. Normalment, també, quan es va a camp, es té uns aparells que t'atansen molt els animals. Les busques en llocs que estiguin tranquils, al niu, estan menjant, o estan senzillament prenent el sol i estan tranquils amb una branca, i llavors et dona temps d'agafar més. Però quan estan en molt moviment, realment treballes molt sobre fotografia, o sigui, es fa molta foto.
Com t'inspires per fer els teus dibuixos?
Bé, en realitat aquesta és una altra qüestió que també és molt diferent de la gent que fan dibuix artístic. O sigui, jo no em puc inspirar. O sigui, la inspiració, la imaginació, quan jo em fico a fer un dibuix de natura, no la tinc que aparcar. O sigui, jo em puc aixecar, tothom ens aixequem, cada dia ens aixequem d'un color diferent. Tu el dia que estàs molt enfadada, que t'aixeques que has tingut un somni dolent, t'aixeques de color vermell. I aquell dia vols pintar de color vermell, a més molt fort, perquè, ostres, estàs neguitosa i vermell. Però clar, si et fiquen una fulla al davant de color verd, ja l'has fumut. Tu la pintaràs vermella si la vols pintar. Però en canvi, jo tinc que fer l'esforç aquell dia que tinc vermell de pintar la fulla de color verd tal qual és. I a més amb aquell verd, no amb el verd que potser jo m'imaginaria que seria un verd més fort, més metàl·lic, més... No, no, és aquell verd suau que té aquella de primavera. He de fer aquest esforç. Per tant, la imaginació i la inspiració moltes vegades l'has de treure. Sí que m'inspiro amb la natura, m'inspiro quan veig un objecte al davant, m'inspira doncs, això que he dit abans, el volum, m'inspira el moviment que pot tenir, m'inspira el color. Això sí que m'inspira per dir, ostres, però vaig a dibuixar això i no vaig a dibuixar una altra cosa. Però un cop et fiques a dibuixar, la inspiració i la imaginació l'has de treure i has de deixar només, t'has de convertir realment en un robot, t'has de convertir en una màquina de fotocopiar. Els teus ulls han d'agafar realment allò que veuen i traspassar-ho al paper.
Gràcies, Carles, per respondre a les nostres preguntes i per venir a la ràdio amb nosaltres. Demà ens tornarem a veure al costat d'alguns dels nostres arbres i ens fa molta il·lusió que ens acompanyes i ens ensenyis alguna de les tècniques de la il·lustració científica. Benvolguts oients, tanquem aquesta entrevista amb en Carles Puig, qui fa més de 30 anys que dibuixa ciència, sobretot al Montseny, i esperem que amb les nostres preguntes i les seves respostes haguem compartit amb vosaltres el nostre interès.